Els viatges de Carlos Carlos compten la col·laboració del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València. Els viatges de Carlos Carlos.
Tinc diverses coses roïnes que contar-vos del programa d'avui i moltes de bones. La roïna és que no hem pogut entrar a l'estudi de ràdio ni galetes de xocolata, ni te, ni cafè, ni llet de soia. El que apareix repetides vegades en el llibre amb el qual viatjarem en esta edició i que ha ajudat a fluir les paraules que nosaltres podem llegir entre les seues pàgines. I les bones notícies és que ens acompanyen a l'estudi ràdio l'autora del llibre, Fanny Grande, i un dels seus protagonistes, Guillem Montoro. A més, durant el programa contarem amb les paraules de també dels dos protagonistes d'este llibre, Alec Casanova i Javier de Lucas. També parlarem amb l'autora d'un llibre de fotografia on es parla de l'amor. Ens acompanyarà la música de Bozzo Breco, a qui esperem veure pròximament al Festival Pirineo Sur, que després vos explicaré un poquet més de qui és. Benvinguda, Fanny. Benvingut,
hola.
Guillem.
Hola, què tal?
En el llibre, Fanny, parles de posar-se les ulleres màgiques per a llegir este llibre. A la ràdio, al podcast, no es veu, s'escolta. Així que jo us proposo que ens posem uns auriculars màgics, que la gent agafi el seu millor aparell per escoltar-nos, ja siga un transistor, si ens està escoltant en directe, per alguna ràdio, o en qualsevol d'altres d'aixòs aparells màgics, que la màgia no és qualsevol altra que aixòs materials preciosos amb els quals s'han construït, que segons expliques tu al llibre, és l'estima. Jo sóc així i això no és un problema, és el teu últim llibre, i la teva presentació dius el següent: que la natura no versa igual en unes persones que en unes altres va ser la primera veritat que em vaig veure, junt amb unes quantes creences més que van caure abans d'acabar la tassa. Este llibre, pel que expliques, ha sigut per a tu, Fanny, un procés d'aprenentatge i de deconstruir certes creències. Si t'hagués de quedar amb alguna d'aquelles coses que has après, amb què et quedaries?
Gràcies per la pregunta. No tinc una resposta. Però va, com que estic així, vaig esforçar-me. No, gràcies per convidar-me. És un plaer retrobar-me amb el meu estimat Guillem, que està així molt atent. I pot ser el que ha après és que existeixen persones com ell, per exemple, al món. Aleshores, no és un procés d'aprenentatge, és un procés de trobar-te realment en una part de la vida que dius, uau, quina sort, no?, de poder-la haver vist amb els ulls, amb haver-la escoltat amb els orelles i haver-la pogut fins i tot tocar, no? Perquè som molt d'abraçar-nos i de fer aquestes coses quan ens vem.
El jo ha de ser un tema íntim, privat, lliure. En el teu llibre trobem certa intimitat, molta privacitat, o certa, i al mateix temps també molta llibertat. Què els proposes als teus protagonistes reals del llibre perquè accediren a aquestes entrevistes?
Com que primer vaig fer la invenció dels 8 personatges de ficció, en tot el procés de documentació i d'apropar-me a vides reals, però a través de la pantalla, no?, de veure documentals, de llegir autors com Miquel Missé, d'escoltar entrevistes a persones que jo no coneixia, tot aquest procés d'anar apropant-me, no?, a aquest univers tan divers, em va servir com l'avançala. De manera que quan els vaig trobar a ells és com que ja els coneixia d'alguna manera, no? I també és cert que a Carlos Nacher ja l'havia entrevistat en el Fèmur de Ràdio.
Te vaig escoltar.
És cert que havia entrevistat també a Rosa Sanchís, que és la professora que prologa el llibre. Aleshores és com trobar-me en persones que d'alguna manera ja formaven part de la meva vida, no? La proposta que es vaig fer va ser molt honesta. Vaig dir, mira, estic fent això. M'agradaria molt contar amb els vostres testimonis i el que més m'agradaria és que això tinguera un format que a la gent li arribara i les vostres vides pogueren arribar en un format honest, d'estima i d'empatia als lectors i a les lectores. És la proposta. Després ja van venir les galetes, la xocolata i tot això.
Guillem, el jo ha de ser un tema íntim, privat i lliure, però quan Fanny te va tocar per telèfon, te va escriure, no sé, Què te va proposar per a que participés en el llibre?
Doncs em va contar exactament el que acaba de dir, que estava fent un llibre que tractava de la realitat trans i que necessitava persones reals per a empatitzar, no? Per a que les persones que llegiren els llibres vegin que no és una cosa que s'inventa, sinó que són persones que estem al dia a dia i que necessitaven tindre una veu.
Sobre el primer moment en què et vas sentir diferent, dius en el llibre que els xics et deien que no encaixaves amb ells i les xiques t'etiquetaven de marimotxo. I al mateix temps, bueno, ja aquestes paraules ja entenem que darrere hi ha un assetjament escolar, però com expliques en el llibre n'hi havia moltes coses més darrere. Què vas pensar durant tot aquest temps i com ho afrontaves?
Doncs sincerament hi havia moments de molta angoixa, de no voler anar a classe, de parlar a casa i de dir ja que trobaré alguna solució, però també hi havia moments d'arribar a classe i de dir pues, és el meu dia a dia i hauré d'afrontar-lo d'alguna manera. Sí que és cert que quan ja pues, eres més major les coses les reps d'altra manera i saps gestionar-les d'altra manera, però quan eres molt menut hi ha moltes coses que no saps per què te passen i no saps com afrontar-les i és precisament el que utilitzen les persones que tenen més poder per a causar-te més dolor.
El fet que tu conegueres una persona que havia fet la transició va ser clau perquè tu donares este passet més. Mm-hmm. Per què ha sigut important conèixer a tu esta persona?
Pues d'esta persona ja hem parlat, que és Carlos Natcher. Va ser important perquè jo no tenia cap referent trans en la meva vida. Jo no coneixia a una persona trans real per a mi, perquè l'estereotip de persona trans que hi ha a la societat doncs pot ser Viviana Fernández o persones molt mediàtiques que realment no són una imatge diària de lo que és la realitat trans. Per a mi va ser molt important perquè vaig poder compartir experiències i veure que jo no estava sol al món. Veure que hi havia persones que estaven passant pel que jo estava passant, que sentien el que jo sentia i que hi havia una eixida i que podia seguir avançant. No necessitava quedar-me estancat en el que estava passant en aquest moment de la meva vida.
Fanny, anem a escoltar ara l'entrevista que hem tingut fa uns minutets amb Alec Casanova. Qui és?
Mira, Alec Casanova és, pel que fa a Jo soc així i això no és un problema, és, diguem, el punt d'unió entre d'on venim en la lluita trans i a on anem. Perquè ell, per la seva edat, ha viscut una època que, per exemple, Guillem no ha viscut. En l'entrevista amb Ale, que jo tenia moltes ganes també de tindre, perquè per això no, perquè sabia que ella va darrere del seu testimoni. És una persona que ve de l'activisme, és una persona que ha estat en tot el desenvolupament de la llei d'identitat així i en el 2007, quan es va fer la llei d'identitat també a Madrid. I ell és la lluita trans, no? Ell és d'aquestes persones que són l'activisme i que, per exemple, ha hagut de fer tota la seva transició fora d'Espanya. Ha viscut, ha estat a cavall entre quan més perseguits o marginats ja n'estan i més reconeguts estan sent. Aleshores, per a mi era un testimoni molt valuós que volia tindre i ho dic en totes les entrevistes i sempre que tinc l'oportunitat, el millor tresor d'aquest llibre són els testimonis que he tingut la sort de que m'hagin dit que sí, que volien estar.
El teu procés de transició comença cap a l'any 1995. Què passava ara fa més de 25 anys i per què aquells moments foren tan difícils per a tu i per a la societat valenciana trans?
Bé, aleshores jo vaig poder començar el meu procés perquè, bueno, perquè vaig estar a l'estranger, perquè jo bàsicament ací a Espanya no tenia cap informació, no tenia recursos, o sigui, era algo desconegut i que no tenia ni professionals ni cap ferramenta en la que jo poguera començar res, bàsicament.
Descobreixes en un documental la unitat de gènere d'Holanda i el treball que estan realitzant Jos Meggens i Luis Joren. Què estan fent ells i per què han sigut tan importants per a tu?
Bé, és que a Holanda van començar fa moltíssims més anys que a la resta d'Europa a tractar a les persones trans sense cap tipus de, diguem, estigmatització o, diguem-ne, tractant-ho tan mal o no tractant-ho, diguem-ne, com els altres països, perquè és que així en Espanya, quan va començar en Holanda, és que ni tan siquiera estaven tractant-ho. Aleshores, allí pues, van començar en un equip molt rudimentari, però sí que hi havia un equip ja, que era Josh Mehens, que era endocrinòleg, Luis Goren, que és avui per avui l'únic catedràtic en transsexualitat que hi ha al món. Després, la psicòloga en temes de menors, que és Peggy Cohen, que tenis. I bueno, jo em vaig assabentar gràcies al documental este que comentaves tu abans, perquè és que ja t'he dit que sí, a València, no, a tota Espanya, que l'única referència que teníem sobre identitats trans en aquell moment era Viviana Fernández. No n'hi havia ni tan sebal ni referents d'homes trans. Aleshores, pues, vull dir que va ser una sort per a mi poder obtindre informació i poder començar a fer algo, perquè en definitiva fins que no tens informació ja on pots acudir per a que o sea, fer les coses bé, no anar pues, com va passar moltes vegades en gent així en Espanya que a principis dels 80, 90 que no tenien informació i un poc s'anaven pues, informant de persones que coneixien i per això pues, se donaven moltes diguem, malalties pues, adjacents al que és el tema trans, com és, per exemple, dones trans que es punxaven silicona líquida, que acudien a gent que no era exactament cirurgians experts en pues, implants de pròtesis mamàries o en vaginoplàsties i que tal vegada pues, els eixia fatal. No? Tot aquest tipus de tractaments, perquè no n'hi havia diguem-ne informació, no n'hi havia formació professional en este camp. I bé, vull que no, a Holanda sí que hi havia formació tant en l'aspecte hormonal, en el tractament psicològic, en la cirurgia. I bueno, diguem-ne que fora un equip molt reduït, però era un equip que estava format i que a més estava sensibilitzat, que això és molt important. No és només que sàpien sobre el tema, sinó que a més empaticen en la persona perquè el ser una persona trans comporta un patiment que bueno, de vegades hi ha molt poca sensibilitat. Avui en dia encara ens trobem en gent trans que es queixa de que a la recepció d'algunes unitats d'identitat de gènere la secretària o el secretari els tracta encara en el nom d'origen, vull dir, en el nom que se'ls va identificar al nàixer i no els respecta el nom en el que s'identifiquen avui per avui. O sigui que encara, tot i hi haure unitats de gènere, falta molta sensibilitat en que bueno, la gent trans ha patit molt fins a arribar a poder trobar una unitat de gènere on puguen tractar el que necessiten, siga el tractament psicològic, siga el tractament endocrinològic, cirurgia, el que siga. Però el que fa falta és que també tinguin una sensibilitat com a persones. No només dir, bueno, sí, tenim això, però a tu te vaig a tractar. Vull dir, que s'han de tractar com a persones primer que res. No pot ser que ens tracte com a un subproducte, per dir-ho d'alguna manera, no? Tenim que tindre drets com a persones i entre ells està un tractament correcte d'acord amb la nostra identitat de gènere.
En l'entrevista amb Fanny dius que tu portaves una motxilla transfòbica. Com ha sigut aquest viatge?
Bé, és que la motxilla transfòbica, per desgràcia, ens la incorpora la societat en general. I jo crec que avui per avui no hi ha cap persona que estiga relacionada, diguem, que es relacioni amb la societat en normalitat, entre cometes, que puga dir que no té transfòbia internalitzada. Què vol dir això? Que qualsevol persona que s'enisga del que és marcatge d'home o dona com a gènere preimposat des del naixement, pensa que és inaudit. Vull dir que ningú pot dir jo és que concebisca les persones a no ser que s'hagi fet un treball de dir no, jo considero que la societat està estigmatitzada o està marcada per aquests dos gèneres que són un marcatge cultural prefabricat, que no és real, i que si se ho ha treballat sí que pot dir això, però tot el món la seva infantesa, adolescència, i fins que no és una persona madura i pot racionalitzar les coses i diguem, això és veritat o no és veritat, o sigui, raonar perquè això d'homes i dones, realment el sexe té que unir, té que estar unit a un gènere, el sexe biològic, perquè fins i tot quan penses en el sexe biològic tens ahí les persones intersexuals que ja te desmunten el tema de sols homes i sols dones. Aleshores, si una persona madura racionalitza tot el que la societat li clava en esta motxilla transfòbica, aleshores sí que pot dir sí que és veritat que jo pense que això és una mentira que mos l'han imposat des del principi, no? Però si no pot racionalitzar-ho, tot el món, pense jo, que evolucionem en aquesta motxilla. És algo que la societat marca a tot el món. I si vols, diguem-ne, relacionar-te amb normalitat en la societat, has d'anar en aquesta motxilla i pensar que és veritat aquesta motxilla, perquè si no, ja tenis el tiesto, com ho dicen, no? I ja estàs marcant-te, o t'estan marcant, o te marcaran, com algú que no seguís les pautes que marca la societat en general.
Ara que has tret el tema dels intersexuals, de les etiquetes, en l'entrevista dius: ens trobem davant de noves identitats sota el paraigua de la paraula trans, persones transgènere, intergènere, agènere, persones no binàries o de gènere fluid. Hem de donar cabuda a totes les identitats i que cadascú trie les prestacions sanitàries que necessite. Quan parles de s'ha de donar cabuda, serà perquè fins ara no ha sigut així. Quines penses que han de ser aquestes claus per a donar cabuda? A què et refereixes?
Bé, des del meu punt de vista i sobretot des de la meva experiència en Lambda, atenent a persones trans en característiques molt diverses i en necessitats molt diverses, jo he de dir que sí que existeixen, tot i que no han sigut visibles o no han sigut molt reeixides en, diguem-ne, en les reclamacions o reivindicacions de les identitats trans, però sí que poc a poc es veuen en una situació social que els dona peu a un poc donar pas a la seva veu, no? a que s'escolte el que reivindiquen, no? I bé, pues sí que hi ha persones que se senten a gènere, no s'identifiquen ni com a homes ni com a dones, hi ha persones que simplement s'identifiquen com a no binàries, sense cap altre títol, no? Altres persones que se senten de gènere fluid, que pues, bueno, a lo millor pues, durant un dia o durant una setmana se senten homes i, bueno, de sobte, per alguna raó que no, jo no arribo a comprendre, però elles, aquestes persones, s'expliquen així i de sobte pues, poden canviar a sentir-se com a dones. Vull dir, jo, clar, no me sent en aquesta tessitura, però sí que intento empatitzar, perquè n'hi ha moltes persones que ho passen molt mal. Aleshores, tenen dificultats, igual que la resta de persones trans, en accedir al treball, en accedir a moltes prestacions, siguin administratives, siguin sociosanitàries, etc. Aleshores, el que no podem fer és discriminar dins del grup trans. O sigui, jo, des del meu punt de vista, si nosaltres hem lluitat tota la vida perquè no se'ns discrimina a les persones transsexuals, el que no podem fer és començar a dir no, jo vaig a lluitar només per els drets de les persones transsexuals i la resta de persones trans ja s'apanyaran. Pense que això és indigne, indigne d'una persona que espera que la societat respecte els seus drets, que no vulgui incorporar dins de les seues demandes de drets els drets de la resta de persones trans o fins i tot les intersexuals. Jo és que sempre he dit el company, o sea, he repetit el que diu el company Ignacio Pichardo, no? Que no fa falta ser una balena per a ser de Greenpeace. Aleshores, si tu saps i reconeixes, perquè ho has viscut de primera mà, has atès a persones que pateixen aquest tipus de discriminació i saps que estan ahí esperant que algú puga fer valdre els seus drets i tu tens l'opció, encara que sigui mínimament, de fer valdre la veu que t'han passat a tu, pues bueno, jo pense que és algo que hem de fer. Hem de defensar el dret que els pertoca a la resta de persones. No només vaig a defensar el meu àmbit i ja la resta ja s'apanyarà, no? I també una cosa un poc en lo del tema de les etiquetes. Com vam comentar ja des del principi de la presentació del llibre, sempre quan parlem de termes, intentem parlar de termes per a parlar de forma general, no? Per a que sapiguem sobre què àmbit estem treballant, de què estem parlant, però no per a identificar o etiquetar a persones, perquè sempre, i sobretot perquè ho hem aconseguit en la llei, és que la persona s'autodetermine. és la seva identitat la que ha de prevaldre, sobretot. És la persona la que ha de dir jo me sent home, jo me sent dona o qualsevol altra de les identitats que abarca el paraigües trans. Aleshores, ninguna altra persona pot dir a una altra tu eres així perquè tu reuneixes tals requisits que marca la definició de tal termini. No, perquè és la pròpia persona la que s'ha de poder definir.
Passem ara al teu àmbit habitual de treball. Tu eres mestre. En el llibre, quan parles dels xiquets i les xiquetes trans, dius: cal ser conscients que el xiquet està formant-se i s'ha de respectar la seva identitat i expressió de gènere. No respecta?
Bueno... Si tu li preguntes avui en dia a qualsevol mestre, mestra, pare, mare, diran que sí. A més, tu preguntes a qualsevol persona mínimament average, no? Dins del que se suposa que és la normalitat, diran, no, jo és que soc molt tolerant, jo és que soc molt... Sí, jo tinc amics que són gais, que això, pues, clar, molt habitualment sol dir. Te dius, quan te planteges situacions i es dius... Anem a posicionar-nos. Tu en tal situació de classe, als teus xiquets es fas veure que certes pràctiques que tu fas són marcant que els xiquets han de fer això i les xiquetes han de fer allò i no a l'inrevés? I els papas igual, els papas. Vosaltres quan vau tindre un bebè, com que era xiquet li vau fer tot blau i com que era xiqueta li vau fer tot rosa? Això són estereotips. Això és marcatge de gènere per la societat, és la part de la motxilla de la transfòbia que estàvem parlant abans. Aleshores, tot i que els mestres i els pares en general consideren que estan fent-ho bé, segurament és perquè no s'han parat a plantejar certes pràctiques que s'han donat a terme en l'àmbit educatiu o en l'àmbit fins i tot familiar. Per què? Perquè es considera que és l'habitual, el normal, entre cometes.
Sobre l'educació dius que s'hauria d'invertir educació afectivo-sexual. Què és?
Bé, l'educació afectivo-sexual, que en realitat s'inclou dins del que seria l'educació sexual, perquè la sexualitat abarca tot el que és l'estima i el voldre a les persones en general. Jo és que em sembla vergonyós que avui en dia el sistema educatiu estigui obligat a oferir, per exemple, religió, des d'infantil fins a l'ESO, que és l'ensenyança obligatòria, i que no estigui obligat el sistema educatiu a oferir una educació en relació a la maduresa mental psicològica de cada xiquet per a que se forme en la seva autoestima. Perquè és molt important que l'autoestima del xiquet siga una base forta per a que creixi com una persona per a poder-se desenvolupar lliurement com marca la Constitució, que puga fer el desenvolupament propi de la seva personalitat lliurement. Aleshores, clar... tenim que els xiquets pues, necessiten tindre una educació sexual en relació a la seva edat mental, psicològica. No vol dir que tu els pugues ensenyar als de l'ESO pues, tal vegada les ITS o sobre l'UVIH-SIDA i que el mateix que estàs ensenyant a ells ho ensenyes a infantil, no? Perquè cada... edat mental, psicològica, igual que tu, quan estàs ensenyant matemàtiques, no li ensenyes equacions de segon grau a xiquets d'infantil. Vull dir, cada cosa té suposadament el seu nivell d'aprenentatge. Aleshores, s'ha d'establir un currículum bàsic que qualsevol persona, quan acaba l'educació obligatòria, tindria que tindre un domini com a mínim de lo que és la diversitat sexual, diversitat d'orientació del desig sexual, de les identitats de gènere i de la diversitat familiar. Perquè tota aquesta varietat dins de l'educació afectivo-sexual en la ensenyança fins ara es considera algo transversal que cada mestre pot o no educar als seus alumnes en aquest tema. Aleshores, moltes vegades passa com moltes altres temes que es consideren transversals. Si un professor o una professora està conscienciat que el tema és important, sí que educarà en el tema, però si no està conscienciat, pues passarà i dirà, pues mira, tinc que acabar el temari, anem a seguir en les matemàtiques o anem a seguir en qualsevol altra cosa. Aleshores, considero que si no és com una assignatura que es valori i es avalue com a tal i que es considera una nota important, no es va a treballar correctament.
Moltíssimes gràcies, Alec Casanova.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tras la mietuña nacered genema umelae liepa elma odverema umelae liepa elma odverema nekaspa va ne budite njena glava njene grudite što su me čekale što su me sanjale i zorom pratile rane mi vidale.
Bozzo Breco és el que estem escoltant i diu de si mateix que no es sent ni un home ni una dona, sinó amb dos a la vegada. No puc definir-ho, només acceptar-ho. Aquest estiu estarà el dissabte 15 de juliol a l'Auditori de la Nuza al Festival Pirineo Sur interpretant la Sepdap o Sepdalnik, que és una música tradicional de la seva terra. Ell és de Bòsnia i, segons expliquen des de l'organització del festival, canta a la tristesa i a la pèrdua de l'amor. Bozzo Breco parlava així de que ell no se sent un home ni una dona. Estem parlant de dues etiquetes molt clares i que estem molt habitualment a definir, que definisquen a una persona. En l'entrevista tu dius: per a mi, dir que sóc un home trans em suposava un món i etiquetar-me suposava molt. Fins a quin punt per a tu consideres important esta necessitat d'etiquetar-te?
A veure, jo penso que les etiquetes a la societat actual són importants, ja no sols a nivell polític, sinó a nivell personal per a trobar persones com tu. Jo personalment sí que he necessitat etiquetar-me per a trobar persones amb les meues inquietuds, amb que estiguen passant perquè jo estava passant, i que em pogueren orientar i ajudar per a poder avançar a la meva vida. Sí que és cert que tot el món coneix el segon sentit de les etiquetes, que és fer-me el bé, i que si s'utilitzen de manera errònia poden acabar fent molt de mal a la gent.
Alec ens parlava ja un poquet de la llei trans que s'ha aprovat així al País Valencià. Ell ens parlava d'esta necessitat de que cadascú decidirà com s'etiqueta, que no li ho imposarà ningú des de fora, sinó cada un ho decidirà. Què més trobem en esta llei trans i per què ha sigut tan important?
Doncs trobem el reconeixement clar als menors trans que abans a la llei estatal continuen no estan reconeguts, i se'ls dona uns drets a nivell educatiu, a nivell sanitari, a nivell legal, que els fa existents a la societat. És important perquè abans d'aquesta llei, a la nostra societat valenciana, els menors trans no existien i el que no es nombra no existeix. I per fi ara se'ls està donant recolzament a les seues aules, cosa que abans era impensable veure professors i personal sanitari ajudant i afavorint que les seues vides poguen ser d'una altra manera.
Sobre la relació amb els teus pares, dius en el llibre: ara no és que m'acompanyen, és que em fan costat. Això no segueixen sempre així, inclús hi ha alguns pares que posen moltes traves. Uh-huh. Com d'important ha sigut per a tu este suport?
Ha sigut essencial, ha sigut bàsic, perquè jo penso que sense el recolzament de la família de tots els dies, és probablement possible que jo no haguera avançat a la meva vida. He tingut la sort de que tinc una família que ha estat ahí, que m'ha acompanyat, que m'ha recolzat, i que ara ningú en cap moment es plantegen res estrany sobre la meva vida, la meva realitat, o sobre la meva parella, per exemple. Soc Guillem, per a ells soc Guillem, i no hi ha... per ahir no n'hi ha res estrany. A més, són de les persones que abans per a ells era una realitat molt desconeguda i molt mal entesa, i els ha donat l'oportunitat de conèixer-la i de recolzar-la i de ser d'abogar, no, per els meus drets com a ciutadà.
Després de ser-ne conscient, veig, no sé si dir l'abisme, que te venen al moment les preguntes totes ahí damunt, quines són i com, qui te dona aquestes respostes?
Doncs a veure, les preguntes que més em vaig fer és què va passar a partir d'ara en la meva vida, quin és el camí que he de prendre, cap a on vaig, quins recursos, de quins recursos disponc. La persona que em va ajudar i el lloc on jo vaig anar va ser l'AMDA, que és el col·lectiu d'ací de València, bueno, del País València en general, que fa assessorament i suport a persones trans i a tot el col·lectiu LGTB en general. I la meva persona de referència, no coneixia Àlex Casanova en aquell moment, però va ser Carlos Nacher, que pues, som d'una edat similar, i ell va començar el seu trànsit social un any abans que jo, i aleshores pues, ell va ser la persona que més em va assessorar i em va ajudar.
El fet que de vegades la transició, i com un poquet ja ens explicava Àlex, estigui associat a un procés mèdic, hi ha qui veu com una espècie de patologia. Què li diries a una persona que ho pensa això?
Doncs que jo no em considero malalt. Vull dir, jo tinc una vida de lo més corrent. Jo estudie, tinc la meva família, la meva parella, les meues amigues, me'n vaig de festa. Jo el suport mèdic que necessite, el necessite com qualsevol altra persona, vull dir. Sí que és cert que jo com a persona trans tinc uns impediments unes traves, no?, mèdiques que jo necessite o no passar, com pot ser el diagnòstic mèdic que em diga que no estic boig, perquè damunt necessitem un diagnòstic, unes cirurgies que puc elegir o no realitzar-me, l'hormonació, que exactament el mateix. Però això no em cataloga com una persona malalta ni amb cap tipus de trastorn. Jo puc fer la meva vida normal i corrent com qualsevol altra persona, però bé, fa falta conèixer, fa falta saber i fa falta llegir i fa falta tindre una persona trans que estigui propet, però ja no que tingués una persona trans propet. Fa falta tindre ganes de conèixer i tindre ganes de desmuntar-se les realitats que tu pressuposaves que eren certes i que realment no ho són.
En este procés de que comentaves dels informes i això, parles en l'entrevista de l'informe de disfòria. Uh-huh. Què és?
Doncs l'informe de disfòria, quan tu comences el procés mèdic, has de passar actualment per un procés amb un psicosexòleg, que gràcies a la llei trans això s'ha eliminat, perquè es necessita que legalment ell verifique que jo no tinc cap tipus de trastorn mental, és a dir, personalitat doble, derivats. I si simplement tinc una cosa que es diu disfòria de gènere, que al manual de trastorns mentals de la OM i el DSM-5 està catalogat com a trastorn d'identitat. Vull dir, és una contrarietat, perquè si tu m'estàs fent un informe que verifica, un informe diagnòstic que verifica que jo no estic malalt, però el que tu catalogues aquest informe és que tinc una disfòria que està catalogada com a trastorn, realment estàs dient que sí que ho estic. Aleshores, el que s'està demanant i s'ha fet realitat amb aquesta llei és que no calga un reconeixement mèdic i que amb la meva pròpia paraula que jo et diga que jo sóc Guillem, que sóc un home i ja està, siga vàlid. No necessiti que una altra persona verifique el que jo estic dient.
Anem ara a conèixer una història que va fotografiar Marc Sáez, una fotògrafa de Múrcia, que s'anomena Vera i Victòria.
La primera vez que Vera besó a Victoria, le confesó que era transexual y no cambió nada. O sea, Victoria le dijo que le daba exactamente igual y pues, su relación continuó con total normalidad.
¿Has definido el trabajo como íntimo? ¿Te ha llevado más de 3 años, ¿cómo ha sido esa relación entre persona fotografiada y tú como fotógrafa, que has dicho que ha sido una relación más bastante horizontal?
Pues ha sido una relación, o sea, todo ha surgido de manera muy natural. Yo al principio a ellas no las conocía de nada. Conocí a Vera con motivo que le hicieron una entrevista en el periódico por ser activista trans y me puse en contacto con ella para proponerle el proyecto, y la verdad que todo ha ido fluyendo porque, bueno, de no conocerlas de nada se han convertido en dos grandes amigas. Y digo natural porque, bueno, pues poco a poco, al irnos conociendo, compartiendo momentos comunes, pues me han ido abriendo las puertas de su intimidad de manera muy generosa. Entonces ha sido una relación de compartir momentos en la cual yo he sido testigo de la evolución de su relación de pareja durante los 3 años que yo he documentado su relación, con sus distintas fases, desde que empezaron a salir juntas, se independizaron, lo dejaron, volvieron, pues todas las fases de una relación.
Cuando has presentado el libro has dicho que no lo llegabas a entender del todo, la transexualidad. ¿Qué has aprendido durante estos 4 años?
Bueno, exactamente no he querido decir eso. O sea, lo que he dicho exactamente es que yo estudié psicología y que el tema de la transexualidad era un tema que me interesaba especialmente, pero que me parecía un tema muy complejo en el cual yo quería profundizar y conocer más. Entonces, pues con el tema de Vera y Victoria, lo cierto es que en un principio yo iba a hacer un retrato de la vida de una persona trans, pero es que el proyecto cambió totalmente y entonces es una historia de amor, es el retrato de una historia de amor entre dos mujeres, y el tema de la transexualidad es que está tocado de manera totalmente tangencial y secundaria, porque no tiene mayor importancia como puede tener que Vera es vegana o que Victoria es camarera. O sea, es un ingrediente más de la relación, pero no más importante que otros ingredientes.
Has hablado que ellas dos se implicaron muchísimo durante el proyecto.
Sí, lo cierto es que ellas están muy orgullosas del proyecto, me han apoyado en todo momento, lo han ido viendo cómo ha ido creciendo el proyecto, las imágenes, y se han implicado totalmente. Claro, pero la mayor implicación ya es su generosidad, su abrirme las puertas de su intimidad y de creer en mí, y una visibilización al final de su relación de pareja. O sea, que se han implicado 100%. Cuando yo he empezado a buscar editorial, pues siempre me han apoyado, me han dado ánimos en los momentos más de más dificultad, ¿no? Y siempre me han alentado a seguir con el proyecto.
A la hora de elaborar este proyecto, tus referencias no solo vienen desde el mundo de la fotografía, sino también vienen desde el mundo del cine. Cuando tú te planteas un proyecto de estas características, ¿qué te surge ahí dentro de la cabeza para después intentar plasmarlo en una exposición, en un libro, pero que se recrea pues todo dentro de ti mismo?
Bueno, pues cuando yo empiezo un proyecto fotográfico, lo primero que hago es documentarme sobre qué se ha hecho antes sobre este tema, ¿no? Ver quiénes son las personas que ya han trabajado el tema y de qué manera lo han hecho. Es una investigación previa que yo hago, y luego pues me intento nutrir de distintos artistas, ya no solamente fotógrafos, sino también cineastas o dentro del mundo de la literatura, y bueno, y beber de todas las cosas que me puedan inspirar a hacer un proyecto pues más bello o con más sensibilidad y pues con los ingredientes que yo considero en ese momento que ese proyecto debe reunir.
Hoy, además de este proyecto de Vera y Victoria, vas a presentar otro proyecto que se llama A los que viajan, que habla del tránsito de las personas. Tú decías que era bastante diferente a nivel de muchas cosas, pero yo creo que sí que tienen esa parte de hablar de las relaciones personales. Es un tema que te interesa y que es como un hilo argumental en tus proyectos.
Sí, la verdad es que la presencia de personas en mis proyectos es un hilo conductor. Me interesa mucho la presencia de personas porque me gusta mucho el contacto con las personas, me gusta mucho hablar, dialogar, comunicarme, conocer otras vidas, otras historias. Entonces, pues cuando hago proyectos en los que las personas son las protagonistas, me permite conocer otros mundos, otras realidades, otras historias que de otra manera, si a lo mejor hiciera un proyecto de paisaje, pues no podría conocer. Entonces, es cierto que el elemento humano, las personas están totalmente presentes y me ayudan eso a descubrir otras realidades y a conocer otros mundos y bueno, pues eso, a ver la vida con otros ojos.
Vera y Victoria, un libro de Mar Sáez. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por vuestro interés en el trabajo.
Pasará una y que
Vera i Victòria, un llibre de Marc Sáez, i resulta que una de les protagonistes d'aquest llibre la coneixes, Guillem, sense que jo ho sapiguera. Qui és?
Doncs conec a Vera, és una molt bona companya i treballem junts a la Fundació Daniela.
I què fa la Fundació Daniela?
Doncs actualment estem fent un treball de reconeixement i de lluita pels drets dels menors i les menors joves i adolescents trans i de les seues famílies, i els proporcionem recolzament doncs, mèdic, social, legislatiu i un suport pràcticament diari i personalitzat de tots els joves.
Fanny, a l'hora de documentar-te per este llibre, vas visitar, crec, un institut. Què vas trobar allí? Què te contaven els i les adolescents?
Va ser una idea que m'alegre molt d'haver-la dut a la pràctica, perquè va ser quan jo encara no m'havia ficat a veure ningú documental ni res, vull dir, quan encara estava molt verda, no?, de tota la informació que vaig tindre després. I jo sempre que faig alguna cosa em volia que al meu poble, a Massamagrell, i vaig parlar amb Laura Ferri.
En el llibre apareix diverses vegades,
sí,
el forn.
Sí. Vaig a convertir-ho en un territori literari, si pot ser. Bueno, estem en això. I tenia moltíssima curiositat per veure què sabien els xics i les xiques d'ESO, de les persones trans. Aleshores, me vas reunir amb el meu estimat Lluís Noguerol, de Lambda, i li vas plantejar la idea, li vaig plantejar les preguntes que anava a formular a l'alumnat, me les va revisar, varen canviar un parell de cosetes, i me'n vaig anar a l'institut. Vaig deixar les preguntes i vaig tornar un altre dia a replegar-les, i me va servir directament pel que fa al llibre per a construir els dos personatges d'Enric i de Gemma, que són la cara A i la cara B, no? És una xica que es fa bullying i un xic que els cuida i que els protegeix i fins i tot està ahí sempre recolzant-los, no? I em va servir per a fer aquestes ficcions, les respostes de l'alumnat, perquè realment eren unes respostes que me van fer molt que pensar. Molt.
Sobre la transició, no sé si aquest tema encara ho hem remarcat durant el programa, no és una qüestió que estigui pautada de manera determinada, que cadascú pren unes decisions. Fanny, quan tu vas començar a documentar-te sobre aquest tema, ho tenies tan clar?
No tenia tan clar en què consistia, quins passos havien de donar, i sobretot no tenia tan clar la enorme injustícia que suposa per a una persona trans a passar per on ha de passar per a aconseguir ser qui jo, per ser cissexual, no he de passar. I això és una de les coses. El llibre també està escrit molt des d'aquesta indignació, no? De dir, o sigui, per què una persona que paga els mateixos impostos que jo, per què ha de lluitar tant per aquesta identitat que té dret a gaudir? Ja no sols a tindre, sinó a gaudir, perquè tindre una identitat també és gaudir del que tu ets, no? I això és, me feia molt, m'indignava molt, no? Escriure i adonar-me de com és d'injust, no? Ixa situació. I una de les coses que explica és que jo a Guillem no li he pogut enviar el llibre, perquè Guillem en el seu DNI encara fica que és un altre nom, quan tu i jo que estem així mirant-lo, és obvi que és Guillem. Aleshores, quan ell me va dir no, jo dic no, pues em nega enviar-te el llibre a nom de la teua mare, no vull. Això és el dia a dia de Guillem i de moltes persones. O sigui, de què val que hagi fet tot un trànsit, tot el que estan fent ells d'un procés d'hormonació per a que després hagi d'anar a un banc i no pugui ensenyar el seu. És una situació que no s'haurien de veure en aquesta situació. A més, el trànsit, aquesta transició és en el temps molt, molt llarga, vull dir, no passa d'avui per a demà, no és una cosa de... I en tots aquests processos hi ha dies que tens l'autoestima més alta, d'altres més baixa, i tots els dies estar-te com pegant contra una paret, no? De que te recorde que tu no eres el que tu vols ser, em sembla una situació que no vaig a no... Això són terminis que s'haurien d'acurtar ja.
Guillem, en el teu cas, des de la teva experiència com a activista, que parles de la Fundació Daniela, de Lambda, hauràs conegut a altres persones que hagin fet la transició però que no hauran fet el mateix camí que tu. Quina ha sigut aquesta experiència?
A mi em sembla super enriquidora, perquè sí que és cert que pareix que tot aquest procés està molt pautat, però el que és cert que realment cada persona elegeix fer-ho com ho sent i com ho necessita. I sí que conec gent que es considera trans i no té cap necessitat de modificar el seu cos ni d'accedir a hormones, simplement amb que tu li reconegues com es vulga cridar i els seus pronoms, per aquesta persona és suficient. Conec a gent que també ha decidit començar el procés hormonal, com per exemple és el meu cas. Hi ha gent que s'ha operat abans de començar el procés hormonal perquè simplement necessitava veure un físic i ja està. És molt ric per a mi i per a la societat. Vull dir, cada persona té el dret d'elegir qui vol ser i com vol ser, i ningú ha d'estar per damunt de la decisió pròpia de viure la nostra vida.
Abans dies que si una cosa no se coneix no arriba a la gent, crec que més o menys ho dius en aquestes paraules. Una altra de les realitats a les que vosaltres vos afronteu és els banys públics. Què passa? Sí.
Doncs a veure, sí que és cert que, bueno, en els banys públics i en els banys en general sí que n'hi ha una controvèrsia en tota aquesta legislació que ha fet Trump. I bé, doncs així el que passa és que si no tens un aspecte que s'adequa a l'estàndard social d'home o de dona, l'entrar a un vàter públic pot suposar un conflicte. Ja no per a la gent, bueno, sí, per a la gent realment, perquè per a tu vols anar a aquest servei no perquè sigues un home o una dona, sinó perquè necessites fer les necessitats i ja està, que és per al que és el servei. Jo sí que he viscut situacions de dir, què faig? Vaig al vàter, me'n vaig a ma casa i ja està. Situacions de dir, no, tu no pots entrar a este servei perquè no et reconeixen físicament com a home, o estàs en el limbo de los géneros i no eres un home ni eres una dona, i aleshores tens sempre la mirada, sempre el comentari, i arriba un punt que dius, doncs mira, passe. Però és una situació de conflicte amb mi mateix, perquè has de valorar si realment vols exposar-te als comentaris, a les mirades, al que diran, o dir, mira, passe, vaig al vàter, per al que vaig al vàter i punt.
Fanny, anem ara a escoltar la veu de Javier de Lucas. Per què el vas voler que formara part d'aquest llibre?
Bé, la trajectòria de Javier de Lucas és inapel·lable e incontestable pel que fa a tot el tema dels drets humans. Tinc la sort de tindre una amistat amb ell i des del principi vaig pensar amb ell per aquest llibre. Quan li vaig plantejar com havia estructurat tot, com estaven les entrevistes ficades per a acoblades a cada ficció, li vaig explicar on aniria la seva entrevista en el cas de que ella acceptara, i no em va deixar acabar, em va dir que sí. A més, va reconèixer que és un tema que des de l'Institut de Drets Humans no havien aprofundit lo suficient, i aleshores va ser molt curiós perquè l'AMDA no sabia que hi havia un Institut de Drets Humans de València, l'Institut de Drets Humans de València potser no sabia que hi havia tampoc aquesta demanda, aquesta reivindicació. A veure, no me'ls vaig inventar jo ni molt més, però sí que estic contenta perquè d'alguna manera vas ficar en contacte, no? I sé que Ale Casanova ha contactat amb ells, i per a mi era fonamental que les vides de persones com Guillem tingueren i ser marc jurídic de drets humans, perquè ara està aprovada la llei, però quan vaig començar amb tot això la llei no estava aprovada, estava en projecte, tot apuntava que s'anava a aprovar, però si no s'haguera aprovat, per a mi era molt important que això fora llegit dins d'un marc de drets humans, que és el que reivindiquen, el dret a la identitat, que és el que Javier de Lucas tan brillantment explica, que és el dret a l'autonomia personal, que és més...
No ens avances.
I el dret a tindre un projecte de vida propi.
No sols participa com a director de l'Institut de Drets Humans de València, sinó per l'empeny personal que té per traure els drets humans de l'àmbit estrictament jurídic i acostar-los al conjunt de la societat. Així és com presenta Fanny Granda Javier de Lucas en este llibre que avui estem parlant, i almenys a mi les seues paraules sí que m'han apropat al món dels drets humans des de l'àmbit jurídic. Quan parles dels drets humans en l'entrevista, diguem que diferencies entre uns drets reconeguts per a la majoria i d'uns altres per a les minories, on, per exemple, dins dels tres minories podríem parlar del col·lectiu LGTBI. Alguns destros d'ets, en el cas de les minories, moltes vegades es conceben més com un problema que no com un dret, i de vegades inclús com casos excepcionals. Quan estem parlant de drets humans, a què ens referim concretament?
Bueno, es una pregunta de tesis casi, la que me haces. A ver, yo si pudiera responder de una manera que no sea académica, hablaría de el reconocimiento de las necesidades básicas de todos los seres humanos. Lo que pasa es que tendría inmediatamente que precisar que entiendo por necesidades básicas, porque quizá no todo el mundo entiende lo mismo. Yo remitiría esa noción de necesidades básicas a cuanto es necesario para el desarrollo de la autonomía personal. Y por eso precisaría que cuando pongo el énfasis en derechos que parecieran particulares, derechos de minorías, como por ejemplo los derechos de las personas trans, añado de inmediato siempre que si no se apoyan, reconocen y garantizan esos derechos, entonces no estamos hablando de derechos universales. Utilizo la frase: los derechos de las mujeres son derechos universales, los derechos de las personas trans son derechos universales, porque no estamos hablando de derechos para unos pocos distintos de nuestros derechos. Si no hay derechos desde la condición particular e insustituible, entonces estamos hablando de un abstracto cuando hablamos de derechos humanos.
¿Y por qué hay algunas personas que concebeixen més això com un aspecte problemàtic i no com un dret?
El que cal afegir és que mai a la vida la reivindicació dels drets humans ha sigut acceptada inicialment com altra cosa que un problema. És a dir, si pensem, per exemple, al problema dels esclaus, de l'esclavatge, que ha sigut una pràctica bàsica per al sistema polític i econòmic d'Occident, i no tan sols d'Occident. Pensem a la trata negrera dels països àrabs, que ha sigut molt important, no? Sempre d'inici la reivindicació de drets ha sigut plantejada de l'altra part, de l'altre costat, com un problema fins i tot com una dificultat inacceptable, perquè és un repte per al sistema. Diguem-ne que cada dret que s'ha avançat al seu reconeixement ha sigut després d'una lluita, per això per a mi és clau la noció de lluita pels drets, i lluita perquè els que no volien acceptar el dret, el que siga, no? Sempre ho han plantejat com a diguem-ne, almenys un problema, sinó com una pretensió inacceptable.
Com expliques així al llarg de la història, i en l'entrevista també ho expliques un poquet, el dret i el fet que siguem una societat diversa, on trobem persones trans, persones homosexuals, aquests dos conceptes no han anat mai de la mà. De vegades inclús se concep com aquesta societat diversa com patològica.
Clar, jo con tal de explicar eso, he recurrido alguna vez a algo que creo que todavía hay mucha gente que puede identificar, que es la noción del conflicto de Babel como ejemplo, ¿no? En esa versión bíblica de la historia de Babel hay un ejemplo de cómo se inicia la percepción de la diversidad como patología, ¿no? Que es el problema de fondo. Es decir, la historia mítica del rey Nimrod y de la construcción de esa torre que quiere tocar al cielo y de la respuesta divina, que es una respuesta de castigo. El castigo consiste en introducir la diversidad de lenguas en la Torre de Babel. De modo que la diversidad es expuesta como una patología, como una dificultad incompatible, si no se supera, con la supervivencia, la cohesión y el progreso de cualquier sociedad. Yo creo que la tesis de la Torre de Babel es clarísima al respecto, que es un poco también la tesis de la filosofía occidental. Me pongo un poco pesado con esto, pero tampoco creo que, que conseguiré explicarlo, que ha optado siempre por la versión, digamos, de la perseverancia en el ser, de que la mejor situación posible es la que existe y que todo conflicto es patología. Yo creo que, por el contrario, que esa opción que desprecia la propuesta de Heráclito por la propuesta de Parménides o de Platón más tarde, como se ha dicho, pues es un grave error. El conflicto no es patología, la diversidad no es patología. Diversidad y conflicto son la condición real de nuestra existencia como individuos y como sociedades, y lo que es patológico es tratar el conflicto de una determinada manera, es decir, tratar el conflicto, la diversidad, pensando que deben ser eliminados o sojuzgados todos aquellos que representan la diversidad. Ese es el error y eso es lo que dificulta una gestión democrática de la convivencia.
En la entrevista amb Fanny, en este sentit que dius que de la concepció patològica de la diversitat, també parles de les etiquetes. I en este sentit te refereixes al concepte de la dimensió del control social de la identitat, de la qual sí. Dius que és contrària al principi bàsic dels drets humans.
Evidentment, jo crec que al voltant de tot això de l'identitat hi ha hagut una mala gestió, un model absolutament incompatible amb la noció mateixa de drets humans. Dins d'una setmana tindrem una conversa amb el Sami Nair al marc d'un seminari internacional que han organitzat alguns companys, la professora Ángeles Solanes, al projecte Multiuri, dona una publicitat de tot això, i al marc de l'institut, i parlarem tot justament amb el Sami i amb molta gent que ve, per exemple, del Canadà i de França, entre altres llocs, d'Inglaterra també, parlarem tot justament d'això, és a dir, com el reconeixement de l'identitat ha sigut una dificultat des del punt de vista dels drets humans, perquè el dret a la identitat és un dret bàsic. Sense aquest dret no hi ha autonomia personal. I per a mi la noció bàsica nuclear, la fonamentació dels drets humans, no està la noció de dignitat, que al meu parer és una noció buida, amb tot el respecte. Jo crec que fins i tot els textos magistrals del Kant que normalment citen per a dir no, la dignitat dels éssers humans és la noció bàsica dels drets. Bé, i què significa això de dignitat? Que no tenim preu sinó valor. I què significa que tenim valor? I per què? I per què només els éssers humans? És a dir, per què no tenen aquest reconeixement com a dignitat, diguem-ne, animals que comparteixen amb nosaltres pràcticament el 99% de la seva càrrega genètica i que són capaços de jocs, de la risa, de crear artefactes, de l'autocomprensió, del patiment, de tot això. És per això que jo, amb tot el respecte, crec que dignitat, si significa alguna cosa, és capacitat d'autonomia en un sentit molt ample, no? I dins d'aquesta capacitat d'autonomia hi ha la identitat. Per tant, sense la identitat no hi ha noció de dret.
En aquest sentit de l'autonomia també parles de la igualtat i l'entrevista comentaves el següent. El primer paper del dret és lluitar contra la diferència com a factor de feblesa social, però que en aquest sentit busca la igualtat des de la diversitat, des d'aquesta diferència. Quan parlem d'igualtat, a què referim?
Bé, és una qüestió que sembla molt senzilla i que, al contrari, és molt complexa. I jo crec que he escrit un llibre a la col·lecció de Dret i Cinema que tinc la sort de dirigir a l'editorial Tirant lo Blanc. He escrit un llibre que partia d'un relat d'un conte del Philip K. Dick i d'una pel·lícula basada al conte, una pel·lícula de Ridley Scott, Blade Runner, que algú pot ser que recorde, per explicar que el dret és el guardià de la diferència tot justament com garantia de la igualtat. És a dir, la igualtat significa tractar a tothom de la mateixa manera, però segons la seva individualitat. I això sembla una tarea, si no impossible, molt difícil, perquè la igualtat no és homogeneïtat. I quan parlem, per exemple, d'igualtat davant la llei, hi ha la temptació de dir, ah sí, igualtat és que a tothom ens tractem, diguem, d'una manera exactament la mateixa. I no, ja el vell Aristòtil, és a dir, no estic parlant de teories innovadores, el vell Aristòtil ja deia això, que això és l'igualtat commutativa, que pot ser que siga una eina d'igualtat, un tractament adient quan la situació és la mateixa. Però és que, per definició, els éssers humans som cadascú de nosaltres diferents, únics, i per tant la igualtat real es imposa l'imperatiu de reconèixer la diferència i la individualitat a l'hora de donar una resposta al tractament degut. Per tant, i jo amb el Ferraioli parle d'igualtat complexa, d'igualtat inclusiva, per a matitzar que l'igualtat o és igualtat des de la diferència o no és igualtat.
El dret per ella sol és no, com per dir-ho d'alguna manera, no funcionaria, sinó també té un paper molt important l'educació. Quin paper creus tu que ha de jugar?
Bé, és un tòpic, però esto es justament un tòpic perquè és irrenunciable, perquè dins del tòpic hi ha una veritat. És a dir, el reconeixement dels drets hi ha al rerefons de tot això una condició que no és jurídica, que és prèvia, que és la capacitat de reconeixement de l'altre. I això significa, en primer lloc, escoltar i aprendre, d'estar disposat a, diguem-ne, veure què és el que l'altre té que dir-nos. I això sense educació i sense, jo crec que això és molt important afegir-ho, sense el paper dels mitjans de comunicació a un sentit, a un sentit molt ample, que ara mateix és també, dins dels mitjans de comunicació, les xarxes socials, que és, diguem-ne, pues, el mitjans de comunicació individual, si al mateix temps col·lectius, no es pot fer res. El dret, deia el valencià Joan Lluís Vives, té molt poc més que fer que parar les mans i la ira. I jo crec que sí, que és de veres que les transformacions socials més importants no tenen com a eina prioritària, sinó com a condició necessària, però no suficient, el dret. Ahí el paper més important és el de l'educació, evidentment, mitjançant tots els elements de l'educació, i el primer és la socialització que es produeix al si de la família o del grup familiar, evidentment també de les institucions educatives, però també i sobretot de la interacció d'informació que procedeix o tindria que proceder dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials. Ara, això no està garantit i, per tant, la tasca no és una tasca que està feta.
En l'entrevista acabes parlant de la transfòbia, de la qual dius que és més greu que un delicte d'odi. Per què?
Perquè, a la fi, la transfòbia mostra un límit que hem heredat, que jo no sóc tan burro com per a no reconèixer que hi ha una molt llarga tradició cultural, pràcticament quasi genètica, que ens transmet un rebuig, una negació de tot comportament que no siga el comportament heterosexual i patriarcal vigent. La transfòbia és un delicte d'odi, però sobretot significa la negació de l'autonomia de l'altre per a definir-se a si mateix. I jo crec que això és molt més greu, perquè el delicte d'odi es pot, diguem-ne, combatir amb sancions, i això està molt bé, però sempre és a posteriori. Aquesta actuació del dret, encara que tinga un efecte preventiu, no deus comportar-te d'aquesta manera, perquè si no hi haurà una pena, un càstig, no va a diguem-ne, als arrels profons dels que naixen el rebuig dels trans, no? I jo per això crec que la transfòbia és molt més greu que un delicte d'odi, perquè significa la negació de l'autonomia de l'altre, no de tots els altres, sinó aquest tipus d'altres que són els trans, no?
Moltíssimes gràcies, Javier de Lucas, per les teues paraules, fundador i director de l'Institut de Drets Humans de València, escriptor, professor i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València. Moltíssimes gràcies i fins
gràcies
la pròxima.
Gràcies a vosaltres. A la pròxima. Gràcies.
Usni la sam, kako plovi moj sahtijan, silnim valom ohridi razbijan, ali ne otvoren. Usni la sam, kako mladost moja prolazi, kako dragi drugoj odlazi, ali ne ljubi.
Ser intersexual és normal, tan normal com ser xic o ser xica. Per la qual cosa, nosaltres, com a pares d'un bebè intersexual, no entenem per què els metges intenten operar i identificar-los com a homes o com a dones des de que naixen. Fanny, aquestes paraules les recollixes en el teu llibre per a presentar a l'escriptora d'un blog. Qui és?
Doncs és l'autora del blog Mi bebè intersexual, que vaig tindre la sort d'arribar a ella gràcies a Rosa Sanchís, la professora i que hem tingut la sort també de que participi en el projecte, i ella em va parlar d'aquesta persona, em va parlar d'ella, em va ficar en contacte amb ella, quan li vaig explicar el projecte va voler participar i estic molt contenta perquè de la intersexualitat no se'n parla, encara és molt més desconeguda fins i tot que l'univers trans, perquè passa quan eres molt menut. I pot ser com que eres tan menut no te n'adones que eres intersexual. Aleshores, tindre el testimoni de l'autora de Mi bebè intersexual és molt important. Ella està en... no apareix el seu nom, perquè tant ella com la seva parella, un dels objectius de la seva vida és protegir la identitat de la seva criatura, del seu bebè, com ella o ell li diuen. Però el fet que estiga en el llibre m'agrada perquè, primer, pel seu testimoni, que és un testimoni molt valent, és el testimoni d'una parella que s'ha enfrontat als metges, que no han deixat que intervinguin en el cos de la seva criatura. Això significa que no ha tingut ninguna cirurgia per a que li reassignin el seu sexe. Això significa que quan aquesta personeta tinga 5, 6, 4, 10 anys i manifesti el seu sexe sentit, tinga l'oportunitat de triar. D'una banda això, d'altra banda, com ella explica i com remarca i com he tingut la sort d'escoltar-la en una conferència fa poquet, ella, tant com la seva parella, van a educar a aquesta personeta en l'estima pel seu cos i per aquesta ambigüetat. Ella, quan se varen trobar, me va dir, diu, a mi em faria molt feliç que el meu bebè no volguera modificar el seu cos, perquè ser intersexual, igual que ser una persona trans, no és un problema. I l'anem a educar, l'estem educant des d'aquesta estima per l'ambigüetat, que és el que és la intersexualitat. És una ambigüetat genital que no té res a veure amb la transexualitat, però és un fet incontestable. O sigui, n'hi ha entre 1 i 1,7% de la població naix intersexual. El que passa que fins ara, quan un bebè naixia amb aquestes característiques, amb aquests genitals i aquest genital ambiguo, el que se feia era, se reunien els metges i els pares, se plantejava la situació i tots decidien per aquest bebè. Si tenia, n'hi ha una mesura ahí, que això ho explica ella amb molta ironia, si el clítoris media era un poc massa gran, se considerava penis, aleshores era xic. Si era més xicotet, era xica, independentment de que aquesta persona sentira. Aleshores, tant ella com la seva parella han dit que això no ho volen per a la seva criatura i li han donat l'oportunitat de que, bueno, que lliurement siga el que aquesta persona vulga ser.
Moltíssimes gràcies, Fanny, Guillem, per apropar-nos fins ací a l'Estudi de Ràdio, a la Universitat Politècnica. Gràcies, Guillem, per participar en el llibre, i la veritat que jo em pensava que era una persona molt progre, molt, com diria jo, que no era transfoba. I la veritat que aquestes xicotetes Igual que existeixen les micromasclismes, existeixen les microtransfòbies, i jo no sabia que les tenia, i el llibre me les va aflorir. I cada vegada que llegia una paraula, el llibre me disparava les paraules contra el meu cap intentant deconstruir, i crec que el llibre té aquest valor molt important que personalment a mi m'ha ajudat molt.
O sigui, que t'has convertit en un lector trans.
Crec que me l'he de tornar a llegir, perquè a mesura que he anat preparant les vostres entrevistes, me donava compte que encara me quedava molta cosa i dins de cada vegada necessitat. Vull dir que com he explicat, la paraula és trans, que és una transició personal, que no és una cosa que te llitges el llibre i en 5 minuts, oh, no, ja s'ha acabat i ja... No, no, és un procés personal d'intentar de construir totes aquestes coses que tens tu allà al cap.
Jo crec que és un llibre que hauríem de recomanar per prescripció facultativa per a totes les persones cissexuals del món. Guillem me diu que sí, que sí.
Doncs res, moltíssimes gràcies als dos. El llibre s'anomena Jo sóc així i això no és un problema, de Fanny Grande, de l'editorial Vincle. Moltíssimes gràcies als dos per haver compartit estos minutets. I ja sabeu que teniu les portes obertes i estos micròfons i estos auriculars màgics, que com tu dius en el llibre, no tenen altra cosa més que l'estima, que és el material més important.
És fonamental. Amb l'estima podem arribar on siga.
Moltíssimes gràcies als dos, i ja sabeu, amb vosaltres, els oients, que podeu deixar-nos els vostres comentaris, les vostres propostes, tant a la pàgina de Facebook dels Viatges de Carlos Carlos, com al meu Twitter personal, @ripollescarlos. Fins la pròxima, i a gaudir de la cultura.
У серцю naszego lubawzowe. Svanuti.